por esto, por aquello, y así es, claro, la gente se sorprende porque uno ha entrado en otra posición, quizá no entiende porque hay cosas de día a día. Claro. Yo creo que esto es lo importante de Cancera, es que te puede dar estas soluciones.
I pel que estic entenent del que expliques, Deco, que jo crec que és una de les explicacions, el fet que el Barça ha tingut tantes lesions i no ha pogut gaudir del seu equip base durant moltes fases de la temporada, ha fet que no veiem, no?, un joc potser més fluid i alguns mals partits. Per tant, ara que torna De Jong tornarà al desembre, hem de veure un bon Barça, no? Si no, sí que ens haurem de preocupar a partir del desembre.
Yo creo que independiente de quién juegue, no, nunca será una excusa para jugar bien o jugar mal. Yo creo que tenemos siempre buscar, porque si no nos sentamos, esperemos, no, es que cuando vuelvan los demás, no, yo creo que no ha pasado esto. El equipo ha tirado, ha luchado, ha jugado mejor, peor en algunos momentos.
Pero afecta, como ellas.
Pero claro, es que Félix, ¿no? Claro, afecta. Cuando hablamos de otros equipos, dicen, no, cuando no ha jugado este, el equipo. Pero todos los equipos, cuando pierde jugadores importantes, siempre sufre. Y además, como os digo, es que hemos sufrido con muchos jugadores en muchos jugadores importantes en momentos de la temporada, y hemos sido capaces de tirar adelante y ganar partidos, quizás veces, muchas veces no jugando un fútbol espectacular, pero estamos en la liga peleando, estamos ahí en la Champions y ahí estamos.
I ja que hem obert la carpeta dels Joaos, ens podries confirmar que ja sabeu que l'Atlètic de Madrid voldria 80 milions per Joao Félix i per Cancelo al City en demanaria 25? Quines possibilitats treballeu de cara a l'estiu?
Va per aquí?
A veure, jo crec que primero estamos en novembre, es pronto. Por supuesto, vamos pensando, nos quebramos la cabeza, nos ponemos a pensar cómo va a ser la temporada, qué es la temporada que viene también, qué podemos hacer. Si me dijeras que son jugadores que queremos contar con ellos la temporada que viene, eso no hay ninguna duda, porque son más valías para la plantilla. Ahora, ¿cómo lo haremos? Ya son discusiones más adelante, pero estamos contentos con su rendimiento, que es lo más importante para que nos pueda ayudar a buscar lo que queremos, que son los títulos de esta temporada.
Per l'estiu queda molt, pel desembre queda menys, i hi ha l'opció de Vitor Roque. És una opció que hem de descartar pel desembre i esperar a l'estiu vinent, Deco, la de Vitor
Roque? Nosotros, es público, ¿no? La Liga, hay unas normativas nuevas, el club la está estudiando, adaptando a lo que es la realidad de club. Yo creo que en primer lugar tenemos siempre que respetar las normativas, intentar adaptarlas. No podemos, como digo, no podemos quejarnos. Sí que tenemos que quejarnos en los momentos adecuados. Si tenemos algo con la liga que creemos que podemos mejorar, intentar eso, lo que tenemos que hacer. Pero la normativa es la normativa. No nos toca intentar hacer las cosas, intentar mejorar, saber dónde tenemos que ir. Y estamos luchando, estamos en el camino para intentar incorporar a Vitor Roque, porque al final es el jugador que nosotros hemos fichado y lo que queremos lo más pronto posible.
Per tant, encara és una opció que vingui al desembre?
Sí, es una opción desde que nosotros podamos cumplir los requisitos que nos pide la Liga. El club está trabajando para esto y ya veremos.
Però no està molt difícil que vingui al gener?
A ver, hay, como te he dicho, hubo un cambio de normativa de la Liga que a nosotros estamos estudiando qué nos puede afectar, qué nos puede ayudar, y el club está en esto.
Si no arriba al gener, ¿será un problema o no?
Si no, porque nosotros desde el primer momento, cuando hemos, primero, a partir de enero siempre ha sido una exigencia de Paranaense, nunca quiso vender el jugador, y creo que esto también nos ayudó, porque siempre hemos planteado a partir de enero, pero siempre ha sido enero o junio. Esto es algo que no está, que es algo que ya está hablado, o sea, no es ninguna novedad.
¿Y es Vitor Roque y ya está, l'esforç pel gener, o hi ha opció que el Barça pugui incorporar algun altre jugador al gener?
Yo creo que Vitor es algo que ya estaba hablado, por un tema, como te he dicho, hemos fichado a Vitor sabiendo que podríamos, si queríamos traerlo en enero, desde el principio. Sabéis todos que las limitaciones de Fair Play nos condicionan bastante. Y yo creo que la plantilla que tenemos es suficiente para luchar y para intentar conquistar los títulos que estamos.
I confieu que l'estiu que ve tornareu a la regla del 1-1 i que per tant podreu fitxar amb normalitat i inscriure
jugadors sense patir? Creo que sí, espero que el club está trabajando. Como he dicho, hay una normativa de la liga, normativas de la liga que han cambiado, hay temas COVID, o sea, ahora el club se está intentando adaptar, entender cómo los cambios en la normativa puede afectar a Fair Play, y esto seguramente que es la idea, el club se está trabajando para eso. Sé que es difícil, hay que hacer exigencias, hay que hacer ojos, no es un momento tan fácil, también jugando en Montjuic, que para mí es algo espectacular la afición, el apoyo que estamos teniendo en todos los partidos, pero sabemos todo que los ingresos bajan, o sea, también las dificultades, pero el club está preparado a esto.
¿Y la següent prioritat, més enllà de Vitor Roque, és un mig centre?
Siempre mejorar el equipo. No diría que un centrocampista, yo creo que es pronto para hacer las valoraciones del equipo, pero creo que siempre vamos a intentar mejorar la plantilla. Creo que hemos quedado con una plantilla muy buena, muy equilibrado, pero justa, o sea, necesitamos uno o dos jugadores más, esto tenemos claro.
De cara a la temporada que ve, vols
sí,
dir?
Sí, val, sí. Val.
I a Brasil s'ha parlat molt que t'agrada un jugador que es diu Gabriel Moscardo. És real? T'agrada aquest jugador? I fins i tot t'has vist amb ell al Brasil
ver,
els últims
nosotros,
mesos?
Nosotros tenemos bastante jugadores que vamos siguiendo. Normal que el Barça haga un montón de jugadores y hay bastante intereses, agentes, ¿no? A veces clubes, o sea, normal. Yo creo que esto todo es normal lo que se haga. Pero al final nosotros no diremos ningún nombre, pero es un joven. No creo que será un joven tan joven que tenemos que buscar, pero en fin, es un jugador que el club está siguiendo, que el departamento de scouting lo ve, pero nada más que esto.
André Curi siempre han sido, que hablía de Eco, me ciño, en realidad.
André Curi, sé todos los jugadores que digan.
Nos traería a todos,
¿no? Nos traeríamos a todos, ¿no?
¿Qué tal, me ciño?
Es un joven talento, pero nosotros tenemos, a ver, el fútbol hay que tener tranquilidad. Yo creo que nosotros tenemos bastante jóvenes de mucha calidad, tenemos un futuro brillante, pero creo que tenemos que dar más equilibrio al equipo, hay otras prioridades. No creo que sean los jóvenes tan jóvenes de futuro, ya tenemos también en la base, en la cantera, la Masía tenemos,
bueno, se está trabajando bien. El Mundial Sub-17 puja una generación brutal, ¿eh?
Sí, una generación espectacular. Tenemos mucha gente buena, se ve lo que está haciendo también Barça Athletic con jugadores jóvenes, el propio juvenil, la Youth League, o sea, yo creo que el club está en buen camino a nivel de futuro.
¿Qué tal Rafa Márquez? ¿Qué te estás hablando como entrenador?
Bien, se está haciendo entrenador. Yo creo que Rafa se está consolidando como un gran entrenador, está teniendo, creo que las dificultades te hacen entrenador, ¿no? Yo creo que yo no soy entrenador, pero yo veo a Xavi, a Rafa teniendo un montón de dificultades, teniendo que tirar de jugadores jóvenes, no mirando al banquillo a ver qué pongo. Yo creo que eso te hace entrenador y eso es importante.
O sea, si algún día da fe el sal, está preparado Rafa Márquez a un equipo gran, voy a decir, a un primer equipo.
A ver, lo importante es que sea entrenador en el Barça Athletic primero, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que es una escuela para él y como una escuela para muchos entrenadores, y él tiene que aprovechar este momento. Es un momento importante también del club, que le está ayudando, le está apoyando. Es un momento donde tiene muchos jóvenes que puede ir aportando cosas. O sea, él tiene que, yo, si fuera Rafa, estaría preocupado en crecer, que es lo más importante.
Abans hem parlat de la teva relació amb Xavi, de la confiança que has volgut transmetre, no? De dir que confiaves en ell i que l'havíeu renovat i que per tant era l'entrenador del futur del Barça i del present. Quina relació tens amb Xavi? Perquè s'havia dit que no us portàveu molt bé, no sé si vols aclarir aquest punt, o que no teníeu molt bona relació de l'època de jugadors i que potser aquí xocaria o quan tu arribessis de director esportiu, no sé. No sé si vols aclarir una mica aquest punt, perquè jo sí que això ho he sentit, veure, en alguna tertúlia.
En primer lugar, com a jugadores sempre hem tingut una gran relació.
Sí.
Y después de dejarnos de jugar juntos, hemos estado algunas veces juntos tenemos amigos en común, o sea, siempre hemos tenido una, como se me preguntas de Puy, de Joni, o sea, a veces no estás tan cerca porque en la vida cada uno tiene su camino, pero como de Rafa, como se me preguntas de Maniche, de Oporto, o sea, son jugadores que tú has tenido una relación importante que al final, y después, nadie, yo siempre he creído que Xavi era el entrenador para mí. Cuando el presidente me preguntó lo que opinaba, un entrenador perfecto para la reconstrucción del club. O sea, nosotros...
Sí, si tú hubieses arribado como director esportivo de cero y te diuen porta un entrenador,
sí,
tú hubieses apostado por Xavi?
Sí, seguro.
Habría estado una de las dos opciones.
Sí, porque al final estás en una fase de club, en el momento que él ya gana las elecciones, es un momento de cambios, un momento de transiciones, un momento difícil, que necesita una persona que conozca el club, que tenga, aparte de conocimiento, que la gente te pueda valorar, te pueda respetar y que tengas tiempo para reconstruir un equipo. Yo creo que esto pasó y así se está haciendo en el club.
I a tu, quan et truca Joan Laporta per oferir-te el càrrec que ara tens, en quin moment és i si et costa una mica decidir-te?
Yo creo que desde que ganan las elecciones de presidente, yo estuve un poco ayudando, ¿no? Desde fuera. Nunca quise tener ningún cargo en el club por incompatibilidades, porque sabía, pero he vivido bastante esta fase de Jean, de como presidente. Pero sabía que el club estaba en buen camino, ¿no? Se estaba reconstruyendo, se había traído a Xavi, Mateo estaba haciendo un buen trabajo, tenía también a Jordi, o sea, estaba en un buen camino. Por eso nunca, el momento que Mateo se va y el presidente me llama, es donde yo más o menos empiezo a reflexionarme, ponerme pros y contras a nivel familiar, que es algo importante. En este caso, lo primero es que a nivel familiar podía hacer este cambio. Mis hijos mayores están en la universidad, ya le van más o menos cada uno su vida personal. A mí me cuesta mucho estar un poco lejos, pero ya podría hacer este cambio. Y después, a nivel profesional, sí, que era una cosa que me ilusionaba. Creo que era un cambio que yo llevaba algún tiempo ya de mi vida pensando que podría hacerlo. Y ha sido así. Yo creo que si no fuera Mateo decidir marcharse, yo no vendría al club, pero como Mateo había decidido, y así ha sido.
Per poder arribar al club, et vas haver de desprendre de la teva empresa que sí. Tenies. Deco, no sé si ens pots explicar una mica a qui la vas vendre una mica i si mantens algun lligam encara amb aquesta empresa o t'has desvinculat absolutament?
No, tengo que desvincular porque al final no son incompatibilidades. Incluso el propio compliance del club no me dejaría, no dormiría, y yo tampoco. No puedo, parte de esto, no puedo estar haciendo dos cosas, focarme en dos cosas. Y el Barça me demanda bastante tiempo, me demanda estar focado a 100%. E incluso esto sería imposible, incompatible, no solo a nivel de incompatibilidades, pero a nivel de tiempo, de dedicación, no haría nunca esto. Entonces yo tenía claro que una cosa es dejarla y para que pueda seguir otro camino, ¿no?
Per tant, estàs absolutament desvinculat, sí. De la teva empresa.
I tu portaves Rafinha, no?, amb l'agència. Sí. Clar, si ara se l'ha de cedir o vendre en algun moment, que no ho sé, per tu suposaria un, no sé, a nivell moral o sentimental, algun problema o no?
Clar. No, conflicte d'interès ningú, no. Lo único es que Rafinha, yo siempre he tenido con los jugadores que trabajé, y muchos de ellos, principalmente los que están desde el principio. Claro, es normal que tienes una relación distinta, ¿no? No es solo como un jugador, o sea, yo no he sido intermediario, el típico intermediario que hace una transacción, o sea, muchos trabajan así. Yo empecé una empresa desde cero, cuidando de jugadores, no haciendo gestión. Entonces, claro, al final tienes siempre una relación distinta. Pero yo primero a Rafinha le aconsejaría siempre lo mejor, pero el club está por encima, está decisiones que tengo que tomar, en fin, pero Rafinha es un jugador que estamos contentos con él, que aporta muchas cosas, y esto no hay ninguna compatibilidad en esto, como él y como los demás, o sea, es así.
I per curiositat, per tancar ja el tema, qui és ara el representant de Rafinha?
No lo sé, él tiene un joven amigo de él que ya le ayudaba mucho con temas de imagen. Yo, como debes imaginar, no me han llamado un montón de gente, pero yo no tengo nada que ver con esto. Yo al fin ya lo tengo como jugador de Barça, y yo como director deportivo, mi relación con él es como tengo que tener con los demás. Por supuesto, es un jugador que tengo como persona le tengo bastante cariño, y quiero que las cosas vayan bien, porque ha sido una persona de mi relación de círculo, uh-huh, que tuve, ¿no? Es normal, como tengo otros jugadores que no trabajan más conmigo, pero que yo también tengo un cariño especial. Pero yo creo que él tiene otras personas ya, yo creo que es público también, ¿no? Pero no entro en este tema. Yo con los agentes todos tengo relación normal y buena, y en el momento oportuno que tenga algo que tengo que llamar a un agente de un jugador, yo lo llamaré, y en ese caso de Rafinha haré lo mismo.
Anirem acabant, Deco, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, per haver-nos aclarit potser a nosaltres i a molts seguidors del Barça que escolten el programa alguns punts que jo crec que eren interessants de saber des del punt de vista del director de l'àrea de futbol. Només un parell de coses per acabar. quina relació hi ha amb Mendes i quin poder té aquest superagent de futbolistes aquí al Barça?
Jo crec que ningú, no. A mi, personalment, ningú.
És que porta tants jugadors que sembla que podria fer ell una plantilla sencera.
No, en Barcelona no. A veure, Mendes, si no... Antes de que... Jo crec que ja tenia Ansu hace años, no? I Ansu no està en el Barça.
Està Lamin, Balde, diria, no?
Lamin... Lamin, yo creo que es reciente.
Los Joaos, claro.
Sí. Yo creo que es reciente.
Es reciente,
¿no?
Sí, es reciente.
No, no sé. Baudet, no sé cuándo ha sido. Y los Joaos. Pero yo creo, ya me gustaría que todos los jugadores hicieran el mismo esfuerzo para venir a Barça a convencer a los Joaos, ¿no? Yo creo que esto es algo que. Yo creo que de los agentes es algo que, primero, yo estuve ya al otro lado. Yo sé cómo funciona, sé cómo trabajan cada uno, sé, no todo el mundo, pero para mí esto no tiene ninguna importancia. Lo que hay agentes que te ayudan más, otros menos, hay unos que defienden más sus jugadores, otros que ya son más de club, otros que tienes más relación, pero al final un club que sea el Barça no depende de ningún agente, depende del trabajo que tienes que hacer. Y ya mañana si el jugador es de Manel, de Méndez, de Pepinito, de Joaquín, nos da igual, ¿no?
Ara que parlaves de correr molt ràpid del contracte i de les condicions amb les que han arribat els Joaos, el contracte de Joao Félix ha millorat des que va arribar?
No, se li paga més?
No, el contracte de Joao Félix al final és la Liga. Nosotros podemos pagar lo que el mínimo posible, pero la Liga no nos impone una cantidad distinta. Yo creo que con todo el esfuerzo que ha hecho él, porque al final no podemos tener un jugador de Barça que vaya a jugar gratis, ¿no? Pero es un tema también institucional y se ajustó un poco lo que la Liga nos puso. Va, nada más que esto.
¿Y Ansu Fati, que cómo lo estás viendo? ¿Tiene opciones de tornar?
Sí, a ver. En primer lugar, ningún jugador que... Ansu tiene 21 años, es muy joven. Tiene un futuro por delante brillante. Ansu pidió salir para tener más minutos. Se veía que quizá no tendría tantos minutos como él le gustaría. Él ha tenido otros clubes. Ha decidido por Brighton, que creo que lo ha hecho bien, porque es un club que juega buen fútbol, tiene jóvenes, es un equipo que sabe lo que va. Y estamos siguiendo. Bojan ha estado con él. Yo seguramente dentro de poco algún partido lo iré a ver. Yo creo que es un jugador importante para el club a todos los niveles. El futuro ya lo veremos. El futuro depende de él, depende de nosotros, depende de lo que cada uno va buscando. O sea, seguramente Ansu puede volver a Barça. No hay ninguna duda de esto.
¿Estás contento amb Bojan? Que te está ayudando, ¿sí?
Sí. Está aprendiendo, está como todos, ¿no? Siempre vamos creciendo.
Con su sonrisa siempre.
Sí. Pero él es un... Primero es un para mí es un chaval, porque para mí Bojan parece que tiene 19 años todavía.
No ha crecido, ¿no?
Sí,
¿no?
Con la carita, ¿no?
Tiene
una genética privilegiada.
Sí. Y nada, nosotros estamos intentando implementar cosas para mejorar. No es que somos ningún... No, que hacemos mejor, no. Siempre cuando hay cosas que se hace bien, se ha hecho muy bien, cosas espectaculares se ha hecho en el club, pero hay cosas que no se estaban haciendo tan bien o no se daba tanta atención. Yo creo que el trabajo que está desarrollando Bojan junto conmigo, también con todo el fútbol formativo, creo que está en buen camino, creo que eso es lo importante.
Antes de ella el otro día, le he dicho a Lamin que se saque cuarto de la ESO, que ya sé que es difícil.
Está
pero
obsesionado con esto.
¿Sí, no? A ver si lo consigue.
A ver si lo conseguimos.
Claro que sí. Nada, mucha suerte, mucha sort en esta nueva etapa.
Gracias. Deco,
muchas gracias por atendre'ns aquí a la gent de RAC1. Y a ver si veiem un millor Barça a partir del desembre. Porque ve Porto, Atlético, Girona... que verán partits complicats, el desembre.
Sí, que verán complicats. I estarem preparats, no te preocupes.
Deco, avui el tu diràs. Gràcies, Marta, Roger, fins ara. Deco,
fins
mucha
ara.
Sort, gràcies. Ara.
Gràcies.
Onze minuts i arribarem a la mitjanit. Aquesta ha estat la conversa avui amb Deco, al seu despatx a la ciutat esportiva Joan Camper, juntament amb el Roger Saperes, que continua per aquí. Saperes, a l'estudi de Recolla. Benvingut de nou.
Hola, què tal, París? Bona nit.
Bona nit. I amb la Marta Ramon, també. I ja ens acompanyen aquí a la taula de l'estudi 1 per analitzar tot el que ha dit Deco i l'actualitat del Barça, Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. David Bernabéu. Hola, Bernabéu.
Què tal, bona nit.
Què tal, bona nit. I de seguida, el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, que està pujant amb aquest ascensor.
Està amb el tema aquest dels ascensors, que mai...
Cada dia li està guanyant un 30 segons l'ascensor.
Cada dia puja més tard. Un dia no vindrà.
Fem una pausa i anirem nets ja per fer tota la tertúlia d'anàlisi del que ha dit Deco aquí al Tu diràs fa només uns minuts. Moltes coses a comentar avui.
RAC 1. Hi ha dues formes de demostrar compromís amb una província, amb paraules o amb fets. I a Obramat fem. Per això ens comprometem inaugurant dos nous magatzems en només dos dies. A Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. Ampliem així fins a 6 la nostra xarxa de magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida. On compren els professionals. Obramat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Diumenge 17 de desembre, The Gospel View Choir dona la seva veu en un concert solidari per recaptar fons contra el tràfic humà. Vine tu també a l'Auditori de Barcelona a donar la teva veu i col·labora amb Sonrises de Bombay en una gran tarda de música i solidaritat. T'esperem el 17 de desembre. Compra ja les teves entrades a auditori.cat.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Avui ets aquí. Però molt aviat viatjaràs a un món de fantasia. La història interminable, el musical revelació de la temporada, arriba el 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Aconsegueix ja les teves entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Ja has arribat, m'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
A Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrooks. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrooks.
Renault. Nou Renault Arkana i Tech Full Hybrid. S'adapta a l'energia que t'impulsa i optimitza l'energia del teu vehicle i t'estalvia fins a un 40% en el consum de combustible a ciutat. Descobreix el nou Renault Arkana i Tech Full Hybrid. Híbrid per naturalesa. També disponible en acabat Split Alpine. Dades de WLTP. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
Aviam, Ferran. Hauries de dir Estadella Michelin. Un programa de cuina. Marinat amb humor. Molt bé, i ja per rematar-ho, bones receptes amb Guillem Estadella. Olé, jo crec que ha quedat prou bé, no? Què? No, ja està, ja està. Estadella Michelin, un podcast clar i català.
Cada 15 dies un capítol a RAC més 1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC 1. RAC
més
1.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
16 de setembre de 1969.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser.
Too
6 minuts i la mitjanit, el grup Mas continua la seva expansió a Granollers. La marca Skoda es consolida amb el nou concessionari Mas Pregauto. Grava't aquest nom, Mas Pregauto. I amb aquest motiu del llançament de les noves instal·lacions, no et perdis les ofertes irrepetibles en vehicles d'entrega immediata. Després d'un any, amb Skoda a Granollers, grup Mas no ha deixat de créixer. Descobreix totes les novetats a Mas Pregauto Granollers. Ja tenim per aquí també el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Hola, Fernando.
Hola.
Què tal? Benvinguts. Ja som tots, eh? Lluís Carrasco, David Bernabéu, també amb el Roger Saperes, per parlar de l'actualitat del Barça, sobretot aquesta entrevista que ara acabem d'escoltar amb Deco, el director de l'àrea de futbol. No hi ha dubtes amb Xavi, la confiança en ell és el 200%, ha dit. Una xifra que no sé si sap que té una mala prèvia.
No. És la de mestre, no?
És la de mestre amb Neymar, sí. Ha dit que creu cegament en el tècnic, que en cas d'haver arribat abans que ell a la direcció esportiva hauria estat la seva aposta per la banqueta, perquè té molt bona relació amb Xavi, que entén el que ha dit Xavi sobre la premsa, perquè molts joves acusen una mica la pressió de jugar al primer equip, ha tret ferro de l'enganxada de Lewandowski amb la Lamine Yamal, ha dit que Vitor Roque té alguna opció de venir al mes de gener. Pel que sabem, des de l'àrea econòmica ho veuen encara molt complicat, però el Barça i Deco estan treballant per intentar reforçar la davantera del Barça. Ha parlat de Rafinha, diu que li donaria algun consell perquè té bona relació amb ell, perquè era el seu agent, però que si s'ha de prendre una decisió amb Rafinha, que la prendria, perquè el club sempre està per sobre del futbolista i més ara ell. Bé, de moltes coses més, no sé, de futbol, que ara quan el Xavi recuperi Frenkie de Jong i Pedri, doncs hem de veure un millor Barça i que així ho espera. Què us ha semblat?
La veritat és que ara estem comentant amb el Fernando, els dots comunicatius de Deco són espectaculars. És una persona que és cerebral, que és intuitiva, que és racional, que és molt equilibrada en el discurs, molt equilibrat, que no fa puntada sense fil, que deixen entrar, jo diria que entre línies, de tant en tant deixen alguna i que l'està molt atent perquè no les fa massa evidents, tampoc no és explícit sinó implícit, i la veritat és que ha estat una entrevista de 35 minuts que passen volant, us felicito.
David, Fernando, va, què penseu? Lliguem-ho també amb l'actualitat, amb tot el que ha passat en aquestes últimes hores.
Més escoltant-lo ara que fins i tot el dia de la seva presentació. En algunes coses, que a mi particularment m'agraden i m'hi fixo molt...
Ella va estar molt bé, eh?
Sí, va estar molt bé, però per exemple... avui
també, però vull dir que...
Avui m'ha agradat molt la contundència que ha tingut a l'hora de parlar de l'estil. És molt important per ell jugar bé, perquè jugar bé t'acosta a la victòria. I això és molt, molt important remarcar-ho, perquè tinc la sensació que el club, des de fa un parell d'anys, està submergit en la sensació de que aquí s'ha de guanyar com sigui, s'ha de guanyar com sigui, que ja ho entenc, que és el Barça... Però jo crec que hem de construir, que hem de seguir construint aquest camí, no? I ho ha recalcat molt clarament, i a mi m'ha agradat. Deco, jo sempre li dic Luis, no sé per què, però des de que...
Bueno, Luis Anderson de Sousa,
sí, Luis Anderson, clar. Sempre li dic Luis, i escolta'm, i així era, eh?
Home, clar, és el seu nom. Luis Anderson és el seu nom.
Però haig de dir que és un tio proper, perquè, mira, fins i tot destaco que sempre que ens el trobem en qualsevol acte es para a parlar, ens atén. I això ho vull remarcar perquè no sovinteja en aquests temps que corren.
L'últim documental de Boyan.
L'últim documental de Boyan, per exemple.
Jo hi era, ten raó.
Per exemple, quan va celebrar amb un dinar la seva arribada a Barça com a director esportiu, va sortir i ens va atendre. Quan el vam trobar sortint d'un dinar amb Mateu Alemany, en ple mercat, ens va confirmar allò de Víctor Roque. És a dir, sempre obre la boca i ens diu alguna cosa. I això... que ens toca fer carrer a vegades, ho agraïm, no? Però més enllà de tot això...
Per cert, deixa'm dir que també ha confirmat que els jugadors els volen per la pròxima temporada. Sí. Si el Barça econòmicament pot, vol retenir els jugadors perquè són talent pur, vull dir, un altre dels titulars.
Jo crec que de totes maneres això ho destina directament a la premsa de Madrid.
Segur.
Va directament, és un tomahawk apuntant directament cap a la caverna perquè tinguin de què parlar durant tota la setmana.
Sí, segurament. I després vull destacar dues coses més. Una, crec que era obligat públicament, i més sobretot, més enllà de les declaracions de Xavi ahir, després dels tres últims partits que ha perpetrat l'equip, sortir i defensar l'entrenador, després, en el seu moment, si les coses van malament de veritat, entre cometes, ja veurem quin punt de confiança hi ha per part de la cúpula del club. Jo, sincerament, crec que el president i Xavi, perdó, el president i Deco hi confien, a dia d'avui. Hi ha gent al club que té dubtes. Això ja ho sabem, però el president, si una virtut ha tingut fins ara, és mantenir i defensar els seus entrenadors, ho va fer la primera etapa I jo crec que això no ha canviat, i t'estic parlant d'un president que en el seu moment considerava que estava verd, no? I per acabar amb Deco, crec que la sensació que transmet és que controla la situació, controla el club, saps? És a dir, era o sigui, potser per molta gent ho continua sent, però d'entrada era una incògnita. O sigui, hem descobert un Deco que era representant, que de cop i volta es fa amb la parcel·la esportiva del club, i no sabíem quin Deco ens trobaríem. Jo escolto un missatge, com deia el Lluís, equilibrat, però sobretot la sensació de que és un tio que té les idees clares, no? Us ha dit, escolta, necessitem dos jugadors més de cada any que ve. Pam.
I a l'hivern un, eh? Farem els esforços per Vitor Roque i no hi ha més.
Perquè no hi ha més. No hi ha l'any més. Que ve, si tenim fair play, dos jugadors més per equilibrar. Ja tenim... O sigui, m'ha semblat molt bé quan li he preguntat per Messinho. Messinho juga a la mateixa posició que Lamine. A mi m'encanta Messinho.
T'ha tirat però, una mica pilotes fora, ens ha tirat, no?
Sí, però si tens Lamine, clar, ostres, has de fer créixer la gent. Escolta'm, dos jugadors per equilibrar.
Bueno, si fos per André Curí, ens ompliria l'equip.
Sí, diu...
Diu, ja en tenim uns quants de joves.
M'ha agradat. Fernando.
Aviam, si parla de dos jugadors, aquí el dubte és si són dos a part de...
Joao Félix
i Joao Cancelo. Això no sé com ho veu ell. Perquè aquests acaben la sessió. A mi és que Deco, saps què passa? Que el conec de quan va arribar? El 2004, no?
No, després de la Champions de Mourinho amb el Porto.
2004-2005, primera temporada, i lliga amb Raikkonen.
L'any que ve farà 20 anys, és a dir... I és un tio que sempre, a mi personalment mate, és espectacular, un tio de paraula, que si quedaves amb ell i es presentava, i després el que diu del David, que entén la nostra professió, i si pot ajudar dintre de la seva parcel·la, doncs ho fa. Ara està en una situació diferent, perquè ara que nosaltres ens entenem de coses que ell manega, doncs no l'ajuda, però dintre d'aquest d'aquesta distància de seguretat ell s'explica bé, i a mi ja et dic, jo crec que és un tio que comunica molt bé, però a més pel que em comenten és un tio que treballa molt, que està molt a sobre, que pregunta als professionals, que intenta tenir la fotografia de cada dia de feina del Barça i sobretot del primer equip, i això és molt important perquè allà qualsevol situació pot devenir en una crisi, i el que té que és molt important és l'experiència d'un tio que ha estat en grans vestidors, Porto campió d'Europa amb un tal Mourinho.
Europa League, sí. I Champions van fer en dos anys al Porto. Sí.
Diria que ell va ser balón de plata a la final de la Champions. Era una edició del balón de Europa cada segon. Que no està malament, eh?
No, és que era
molt bo.
Era molt bo.
Molt competitiu. I sí que em quedava el dubte de això que diem del jugador que era molt bo i que era líder, si després de ser d'estar a l'altra banda del taulell, després de ser agent, també podia ser un bon director esportiu. Evidentment porta poc temps, no podem aquí dir que és un fenòmeno, però sí que sembla que té les idees clares. I que domina el panorama. No que el panorama el domina amb ell, sinó que domina el panorama. I sobre l'entrevista en concret, jo crec que m'ha agradat com parlava de Xavi. Ara era el moment que ha dit, escolta, però què estem parlant de Xavi?
Si l'acabem de renovar.
Ha renovat el mes de setembre. Que jo crec...
la cara que em va fer a mi,
clar,
quan li vaig voler treure en titular al documental de Bojan, clar, va ser l'última pregunta, quan es va aturar,
I va marxar.
Bueno, a pesar de la victòria, a pesar de la derrota contra el Madrid, no hi ha problema con Xavi, no? Confiança total. I em va fer una cara bugatí.
No va ser.
Què m'estàs preguntant? Què m'estàs
preguntant?
Però em preguntes això, però és que jo el que buscava precisament és que el club li donés un suport públic.
És que va haver gent que això ho va interpretar en negatiu, en plan fredor. No, és que jo el que interpreto és dir, escolta, si a 23 de setembre, crec, perquè no va ser a 1 de setembre, va ser a 20 de setembre, renovem a un entrenador, no un any, fins al 2025, amb una clàusula per fer un any més. Home, sense perdre res, amb 9 punts a la Champions, a 2 punts del Madrid, és veritat que has perdut a casa el darrer minut, jugant un parell de partits o 3, molt malament, no malament, molt malament, però que no s'ha perdut res. Ja estem parlant de Siparilla, Xavi, clar, és una... Això allò de dir, allò que deia de posar la pilota a terra i dir, nanos, però de què estem parlant?
Ha defensat molt el paper de les baixes en la dificultat, eh?
Sí, no, no,
que... vull dir perquè Xavi Bas les ha posat en valor i s'ha dit que era una excusa més de Xavi.
No,
i avui
però fixa't el matís que ha fet ell.
Una, dues i tres vegades.
Fixa't el matís. En una plantilla curta.
Clar, una plantilla curta.
Una plantilla...
No, no. Però si el jugador és estructural.
Ah, sí. Una plantilla curta, llarga, segons quines baixes... Vale, molt bé.
Per mi té part de raó quan diu... Joao Félix, no ens va agradar Joao Félix en els primers partits quan assistíem i s'enteníem Lewandowski? Què va passar? Es lesiona Lewandowski? Llavors no ha estat el mateix Joao Félix?
No, que ho ha hagut de jugar tot, amb la qual cosa segurament ara estem veient un Joao Félix molt menys.
Ara, jo li he dit, quan torni De Jong al desembre, estan tots, eh? Com no veiem una bona versió contra Porto, Atlético i Girona, ojo, preocupació aquí, eh?
Sí, perquè el que no em sembla just, Fernando, que parles de que està en el focus per tres partits durant, no. Està en el focus perquè fa dos anys que és entrenador del Futbol Club Barcelona. I és veritat, és veritat que guanya una lliga i per mi la guanya molt brillantment, eh? Perquè guanyar també amb una zero es costa moltíssim, moltíssim, perquè has d'explotar al màxim les poques eines que tens, per tant té un mèrit immens, però fa dos anys que és entrenador del Barcelona.
Però tu creus que fa tres setmanes estava de nou?
El famós entorn al final qualifica en funció de tot, de la història, no només dels últims tres partits. I és veritat que els últims tres tenen una transcendència especial, sobretot per un motiu, perquè un d'ells era el Real Madrid. I el vas tenir contra les cordes, i no el vas anar a rematar. I això fa mal.
Jo el que et dic, Lluís, és que hi ha un moment que un entrenador que renova a 23 de setembre veure ja segons quins hashtags o segons quines coses
per això des del dia 1 jo crec, Fernando, que Xavi Au des del dia 1
jo crec que té
molt
sentit el que està dient Fernando,
però el Xavi Au, escolta, que és campió de Lliga i que l'han renovat fins fa poc.
Això és ridícul i no val la pena ni comentar-ho, perquè està fent una tasca molt difícil, molt difícil, però que cal poder analitzar, vull dir que no passa res.
Però dic que el 200% està molt bé de dir, escolta, senyors, que ens hem begut l'enteniment, home, sí, si ara encadena 7 partits que no la rasca i ho perd tot, tornada i et quedes a
fora de la Champions, del Madrid o fora de la Champions,
però ja ni 200%
en aquest sentit,
història,
Fernando, jo crec que hi ha una primera part que és un Deco Bombé, el que hem vist avui també a l'entrevista, que és a dir, sé que hi ha una part que és el missatge que he de transmetre, que és sobre Xavi, i és la confiança al 200%, no depèn dels títols, no depèn de la Champions, és a dir, li ha restat qualsevol possibilitat d'ultimàtum.
És important que hagi dit que
ni objectiu de mínims,
que l'objectiu és competir.
Que és el que ha dit, és a dir,
missatge realista.
Perquè li hem preguntat per totes aquestes qüestions, dir, i si la Champions ara no va...
No
m'ho plantejo.
No m'imagino.
És que la Marta Ramon li ha plantejat.
Clar, i ell crec que no hi ha res per aferrar-se a una qüestió de dir, no, si passa això, el futur... De... No, 200%, i crec profundament en Xavi, i fins i tot si hagués estat jo abans al club, hauria apostat. Per tant,
un reforç brutal.
Clar.
Sobre el tema que deia el Lluís, també té part de raó en el sentit de que, home, sí que el focus és gran, eh? Però crec que ha fet de bomber i ha fet bé. No oblidem, tot i que el Xavi no va sentir xiulets, es va xiular.
Sí. Minut 9 i el descans, sí.
Bueno, vale. També ha dit clar,
vale.
O sigui, també l'he escoltat dir a Deco, sí, fa un moment, que això és el Barça i s'ha acceptat la pressió.
Clar.
I aquesta és la part que no hem destacat, que em sembla molt important, que és el canvi de paradigma també que suposa una persona com Deco. Què buscava la directiva del Barça amb un personatge com Deco? Que el director esportiu parlés de futbol, també parlés de futbol. Es trobaven d'alguna manera que a l'estaf esportiu del club, quan li parlava de futbol, clar, li parlava de futbol al senyor Massí, o al senyor Juste, o al senyor Soler, o inclús al senyor Alemany, al senyor Xavi, clar, el Xavi ho mira amb una certa condescendència, perquè un s'ha bregat i s'ha arrastrat per tots els camps del món guanyant tots els títols del món, i ara té una persona que a més de fer de director esportiu i lògicament de fer totes les tasques derivades del fet d'estar pendent dels mercats, també li pot parlar de futbol, i la directiva i el club buscava també això, que el director esportiu tingués diàleg, i un diàleg fluid,
bueno,
i càlid amb Xavi, que s'entenguessin, que fossin dues persones que tinguessin bona relació, perquè a diferència del que diuen els del Xavi Au i tots aquestes mandangues, són dos persones que tenen una molt bona relació, i el fet de poder parlar de futbol crec que facilitarà el fet de que veiem més aviat que tard aquesta llum que necessitem i la tecla perquè el Barça comença a jugar de forma regular, de forma òptima.
Anem a les qüestions que ha tractat i que lliguen amb l'actualitat. Què us va semblar, Xavi, ahir? Premsa, crítiques, avui Deco li ha restat una mica de transcendència.
No, hi ha una cosa que és evident.
Ja l'escoltarem, Lewandowski, restant importància a lo de la mitja mal, però primer lo de...
Hi ha una qüestió que és evident, perquè és la sensació que ha quedat i crec que és una premissa que tots la compartim, no? És a dir, que el periodisme ni perd ni guanya partits. Això està claríssim. O sigui, el Barça no ha jugat, no ha perpetrat els tres últims partits que ha perpetrat, que per mi han estat de llarg els pitjors de la temporada fins ara, per culpa del periodisme o per culpa de la premsa. De fet, Xavi ahir, després de fer sis flaixos i la roda de premsa, en l'última pregunta és capaç, o sigui, té la sensatesa suficient per reconèixer que no està dient que el Barça estigui jugant malament per la premsa. Diu simplement que creu que està afectant algun dels seus futbolistes.
Que això es pot entendre, o no?
No.
Vull dir que hi hagi jugadors tendres o amb menys autoestima i que una crítica els afecti es pot entendre. Són humans.
Jo crec que ell...
Nosaltres no hem fet res malament.
Sempre que no es pugui entendre que això justifica el joc de l'equip. Jo crec que... És el que crec que va crear una mica de confusió i que si hagués estat al revés, com deia el David, si hagués començat per l'última, a dir, la responsabilitat és meva, i després hi ha coses que no m'agraden o que no ajuden, hauria estat diferent, jo crec, el resultat final.
Jo crec que ell pot pensar això, de portes cap endins. Ho pot utilitzar com a resort i fins i tot com a eina per intentar buscar una reacció al vestidor, al descans, després d'una primera part horrible, ho pot fer. Crec que s'equivoca en verbalitzar-ho. Amb el pas del temps, parlant amb un i amb l'altre, sí crec que hi ha una estratègia, però no és l'estratègia que la gent pensava. La gent ha especulat amb l'estratègia de dir parlo d'això, trec això, perquè així es parlarà molt més de
les excuses de Xavi, de l'equip.
Jo crec que ell ho fa, sé que ell ho fa, anem a parlar clar, sé que ell ho fa perquè veu el que veuen alguns dels jugadors joves que estan més tensos per jugar als partits, per rebre... Estic informant, Fernando. Per rebre la pilota, etcètera. I ell el que fa és dir, diré això, que segurament ho pensa, o sigui, no dic que no ho pensi, el que ho diu no s'inventa res, des del seu punt de vista. Però diu això perquè al final li tirin tota la merda amb ell, que és el que està passant, i deixin els jugadors una mica més tranquils.
Han dolgut algunes crítiques, això és cert, a ell. I han afectat alguns jugadors.
I jo crec, i jo sincerament, o sigui, jo respecto tot, vull dir, de la mateixa manera que jo criticava molt a Koeman, no? I que ara hi ha molta gent que diu, escolta'm, cada cop per Xavi diu, escolta'm, si això passés en Koeman, a Koeman estaria penjat a la plaça Major. Vull dir, cadascú pot dir el que vulgui, no passa res, però jo crec que en global alguna de les visions són exagerades, perquè jo estic convençut que els dos anys, ja no poso el primer mig any, els dos anys de Xavi, en general, dos anys i mig, un any i mig llarg, són bons. O sigui, va agafar un cadàver esportiu. És que aquí perdem la memòria. Ara mateix, la situació ha degenerat en aquests tres últims partits, jo estic convençut, també com a conseqüència, és a dir, no es pot jugar tan malament amb els jugadors que tens, evidentment, però al final és tocar fons perquè has perdut jugadors molt importants, molt importants. I fa quatre dies, abans parlava el Lluís del partit contra el Madrid, no hi havia aquest debat. És a dir, hi havia el debat perquè s'havia perdut contra el Madrid per uns 25 últims minuts que penalitzen i perquè no s'havia tancat el partit dels primers 60 minuts.
Però
no hi havia el debat que hi ha ara com a conseqüència dels tres últims partits que evidentment queden fora d'estudi perquè no es poden defensar. Ni l'un, ni l'altre, ni el tercer.
Fernando, i després la teoria del Lluís.
Sobre el tema de la premsa, jo crec que tinc la meva teoria o la meva explicació de per què ho diu. Crec que, a veure, no hi ha una campanya, ni he vist campanyes contra l'equip, ni contra Xavi, ni contra els jugadors, perquè el Barça és campió de Lliga, i quan un equip és campió de Lliga és difícil que tu, als dos mesos de començar la competició, estiguis fotent cap tipus de campanya, i a més hi ha hagut l'aturada de setembre, l'aturada de l'octubre, l'aturada del novembre, és a dir, s'han jugat partits, però també hi ha hagut diverses setmanes que no hi ha hagut futbol.
I que no vas novè com l'any de Koeman, vas guanyant pels pèls, però estàs allà, numèricament.
Tot s'ha precipitat arran de perdre contra el Madrid.
Jo crec que el Shakhtar, no? És el que fa més mal, potser.
Sí, però perdre contra el Madrid jo crec que genera
a molts culers també mal rotllo, sí, i crec que dintre del club també
ho salves,
toca la pera, perquè és que tens un partit que és molt maco, un dia preciós, els restons...
Sí. Bueno, però ho salves a Noeta, i si a Hamburg no fas el préssec i et classifiques, ho haguessis salvat. Sí, però llavors ja entres en el declivi.
Sí, però ho salves a Noeta jugant
molt malament, no dic que no, però ho salves amb el resultat.
Jo crec que això també fa mal que un equip, en teoria, menor que tu, jugui millor que tu,
i que venien d'allà de la guerra,
no, i és que el Shakhtar no és que jugui molt bé, però és que la Real juga molt millor que tu, ja. I en teoria tu has de jugar millor que la Real,
el millor equip de la Lliga,
la partida passa per
sobre. Jo crec que això és un bany, és un bany de realitat, tot i la victòria és un bany de realitat que fa mal, i després la derrota evidentment contra aquesta bona gent del Shakhtar, doncs no t'ho esperes, perquè vas allà a assajar el passe a vuitens, que la gent ha patit molt per les eliminacions. I després, clar, evidentment, a la vez, tu dius, serà un 6-0 i el parón. I
18 no, segons.
18 segons. Llavors, és la batedora per ficar-te en una crisi. Ara, jo el que dic al tema premsa, jo tinc la teoria...
No és la informació encara?
Bueno, és informació, teoria. Però és una teoria sustentada en informació.
Val.
Que és que sí que hi creu que hi ha mitjans que l'estan tractant malament. I que venen dirigits per algun agent extern. I... jo el que crec que és injust, perquè, com deia José María García, toda generalización acarrea injusticia, que és que és possible que hi hagi mitjans, o que hi pensi que hi ha mitjans o periodistes que tinguin un determinat interès, però home, jo crec que tota la premsa no té aquest interès que hi pressuposa. No. Jo crec que no.
Lluís,
per tant, i una altra cosa, i no crec que el poder de la premsa sigui tal com per fer que un equip jugui bé o jugui malament.
Teoria, Lluís, a veure.
Xavi ahir no tenia intenció de parlar de la premsa. Va arribar al camp i fos quin fos el resultat, ell no tenia cap intenció de parlar de la premsa. Ni des de la comissió del club, ni des de comunicació del primer equip estava previst que es carregués
ni va ser un missatge consensual.
Ni molt ni poc amb els temes de premsa. Si mirem exactament com es va produir el tema, la primera entrevista que dona Xavi és a la Liga, és a Movistar, etc., la típica entrevista que es fa ja en passadissos, i després està esperant la Laura Brugués de TV3. Pel mig, escola Vint Esports, i a Vint Esports la Laura sent que fa un comentari i parla de l'entorn tòxic que està dificultant les coses. I és la Laura que, amb moltíssima astúcia, veu que allà hi ha una autèntica perla periodística.
Clar, que és aquell document que diu, has parlat d'entorn tòxic, a qui et referies? Al públic? Clar, als xiulets, no?
Clar, i aleshores ell queda contra les cordes, ell mateix es posa contra les cordes, i quan la Laura Brugués, amb bon criteri, perquè hi havia hagut xiulets, li pregunta, quan et referies a entorn tòxic, et referies al públic? Clar, de cap manera un entrenador, ja no del Futbol Club Barcelona, de qualsevol equip, pot carregar contra la seva afició. Per tant, no li queda un altre que diu, bueno, em referia més a la premsa, perquè això és una pressió pels jugadors i el negativisme, etc. Però és per la pregunta de Laura Brugués, clar, a partir de que fa les declaracions de Laura Brugués, la resta de mitjans ja tenen a l'aparador el tema de la premsa.
Hi ha un missatge molt més conservador.
Però no. Però fixa't, David, fixa't, David, de totes maneres, que ell va modulant al llarg de la nit, que a més dona moltes entrevistes aquell dia.
Facis flaixos.
Sí, no, va modulant després.
Sí, les va modulant perquè no tenia previst. I aquí me'n vaig a la segona part. En temes de comunicació i de negociació, nosaltres tenim en el servei dos hemisferis, l'hemisferi nord i l'hemisferi sud. En l'hemisferi nord està el constructiu, i en el sud està més el dels impulsos, el dels records, etc. Quan li fa l'entrevista, la Laura Brugués, normalment una persona, si jo parlo amb tu i fas una entrevista amb tu, aproximadament el 70% del temps et miraré als ulls. És l'habitual en un ésser humà.
I després descansem, no?
Sí, i després mires una miqueta cap aquí, cap allà. Però el 70% fixes la mirada. Si fixes menys d'aquest 70%, pot ser per dos motius, o per inseguretat o per vergonya. No crec que el Xavi tingui vergonya a parlar amb la Laura Brugués. Per tant, hi ha un tema d'inseguretat, perquè s'ha ficat ell mateix en un fanga i se n'ha de sortir d'alguna manera. Cap a on perd la mirada en més del 50% del temps que destina la Brugués? Cap a la dreta, cap a la part constructiva, és a dir, la part de la improvisació, no la part del record. Si fos cap a l'esquerra, perquè tenim la tendència a l'ésser humà de moure's d'aquesta manera,
ell mirava cap a
la dreta, especialment cap a baix, que és quan busques informació amb tu mateix, és a dir, estàs improvisant en aquell moment respostes davant d'una periodista que lògicament t'està apretant i t'està punxant perquè tu has fet una declaració que és molt sucosa periodísticament, i ahir no passa bé. De fet, no s'està ni despedint, que ella marxa i marxa cap a un costat i immediatament se'n va cap a l'altre perquè no sap exactament ni cap a quin... Ell no està còmode, no està còmode.
No, perquè... ho tenia previst.
Sí, però, i no està còmode perquè està parlant d'un tema que segur que ho pensa, com deia fa un moment, el Fernando i el David, i segur que ell creu que la premsa realment no s'ha portat tot el bé que podria haver-se portat, però ell no tenia cap intenció. Jo crec que no tenia cap intenció.
No s'havia preparat el discurs.
No, en absolut.
Només hi ha un matís, Lluís, perquè després la Marta, després de la primera pregunta del Ricard Torquemada, que sempre és més futbolística, la Marta li fa una altra pregunta que no té a veure amb aquesta qüestió. I és ell qui la recondueix per tornar a parlar del run-run...
Perquè vol matitzar-ho. Perquè no queda satisfet amb les respostes que ha donat anteriorment perquè no les tenia preparades.
Sí, però una cosa,
quan tens preparada una resposta, la tens tan analitzada i la tens sobretot tan meditada...
La emoció d'enviar el missatge, jo crec que...
En l'última resposta, que és la pregunta que li fa Josep Soldado, de 3 Media,
sí.
És l'última pregunta de la roda de premsa, és en la que matitza.
N'hi ha 3 o 4 que va intenta...
Que va sobre la mateixa... Es mou sobre la mateixa arena i cap al final, en l'última pregunta, és quan ell aprofita la resposta per matitzar i dir i deixar clar que només faltaria, els responsables som nosaltres, però afecta, evidentment que afecta. Vale? Jo crec que la part de Lluís, que li compro... Jo li compro la part de Lluís perquè, evidentment, si la Laura no li pregunta sobre la toxicitat de la que acaba de parlar...
No, ningú parla de la premsa que hi ha nit. Ningú. Ell no tenia cap intenció de fer-ho.
Ignorem en aquell moment, si ella en la roda de premsa hagués aprofitat algun moment per intentar col·locar aquesta qüestió, però podem pensar que segurament no l'hagués tret, d'acord? Ara, ell, quan la Laura li fa la pregunta, pot emetre un discurs molt més conservador, perquè, escolta'm, de la toxicitat de l'entorn, del que ell considera crítica injusta i tal, ell n'ha parlat moltes vegades a la roda de premsa. On està la polèmica en la resposta d'ell? Per això crec que no és tan improvisat, com diu el Lluís. La polèmica està quan vincula el rendiment de l'equip a les crítiques de la premsa, o dona la sensació que vincula el rendiment de l'equip a les crítiques de la premsa.
Això ho va fer Cruyff, ara ho hem comentat abans amb el Santinolla
i Antoni Bassa.
Cruyff va dir el mateix de l'entorn a l'abril del 92.
Per les crítiques que són exagerades, David, que afecten els jugadors, i per això no juguem tan tranquils,
David,
com abans.
Per què?
S'equivoca.
Clar, és a dir, ell, escolta'm, no ens ha de descobrir res del Xavi, del que pensa ell des de fa temps, des de fa anys, sobre l'entorn del club, etcètera, etcètera. Ho ha comentat en moltes rodes de premsa. Però és que ell, per primer cop, vincula el rendiment recent de l'equip en aquests últims partits, o l'atenció de l'equip en aquests últims partits,
si canvia una mica l'enfoc, jo ho comentava, s'ho hagués fet seu. O sigui, és, no estem jugant bé, hem guanyat, però estic preocupat, aquests 15 dies he d'intentar millorar com sigui l'equip, i a més, hem de sumar tots, perquè hi ha jugadors que pateixen amb alguns titulars, i no ho estem fent tan malament.
Però no parles dels partits.
Si hagués girat el discurs, pot ser una mica victimista, si vols, però si hagués girat el discurs d'intentar no enfrontar-se, no aquest tòxic, aquestes paraules tan dures.
Ell el que volia és que amb això, com a mínim, doncs mira, almenys gira una mica la roda, el focus fos ell...
Anem a Lewandowski i Lamine? Avui què?
El que passa que ja et dic... No, que jo crec que ell es dirigeix a determinats missatges...
Que no li han agradat, no? Ha parlat Lewandowski en Polònia, sobre l'acció amb Lamine.
Sí, hem escoltat també el que ha dit Deco sobre aquesta qüestió, que ja es queda amb que Lewandowski el va defensar quan hi va haver aquell penal que va demanar Lamine, i Duarte, per exemple, va anar a Lamine a dir-li de tot, i el primer en aparèixer va ser Lewandowski. També ha dit Deco que al camp a vegades no s'hi va dir senyor, passi'm la pilota, sinó que es parla d'una altra manera. Avui, però, el focus estava evidentment posat en Lewandowski, que ha arribat a la concentració de la selecció polonesa per jugar partits amb la seva selecció, i no ha pogut escapar que li preguntessin per aquesta imatge, el fet que li retirés la mà a Lamine després d'haver-lo esbroncat per no passar la pilota.
No tinc molt a dir perquè és una coincidència total. Pel que fa a la meva relació amb Lamine, tenim moltes afinitats, parlem molt, l'he ajudat i li he donat algun consell. Així que és normal que de vegades al terreny de joc ens diem alguna cosa, li dono alguna instrucció. És normal quan es tracta de la situació en si. Va ser un accident total, no hi ha males intencions ni cal buscar-li tres peus al gat. Tot està bé i no hi ha res a amagar.
Doncs això, no ha buscat tres peus al gat.
Per tant, mirant de tancar també la polèmica sobre aquesta qüestió.
Per cert, d'internacionals, que no se m'oblidi, que m'ha dit el Damià López, Ferran Torres avui no s'ha entrenat amb la selecció espanyola perquè va rebre un cop ahir contra l'Alavés. És un cop. I avui... tacat al gimnàs, tranquil·lament.
Els taurons són durs, home.
Els taurons són durs, sí. Aprofito per dir que aquesta setmana és maca, el tu diràs. Demà, protagonista des de les Roces, el tu diràs. Demà aquí el tu diràs.
Ja has d'esperar que el Barça vagi, o sigui, que el Saxo vagi a les Roses.
Sí.
Per fer entrevistes per idea.
Sí, sí, sí. Crec que és un bon protagonista, que sorprendrà molta gent. Sí, sí. Jo crec sí? que sí. Demà. Demà, demà el descobrirem.
El Poulet?
No, no és del Barça.
Ah.
Només diré això, no és del Barça.
Va,
va, no, és... no és del Barça. Va. No, no és del Barça actualment.
No, 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 és...
no. Però podria ser.
Jugador. Sí, home, sí, 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 jugador, jugador. Un jugador demà, des de les Roces, des de la concentració d'Espanya.
Una pista, va.
Ho ha estat.
Va líder.
Oh,
amb el seu equip.
García.
Pot haver-hi trampa. Va líder amb el seu equip. A veure, què us passa? Lewandowski la millor.
Ah, vale. Rodri. Rodri.
No.
Clar, és que pot ser líder, però...
Va líder amb el seu equip.
Bueno, va,
equip. Demà ho descobrim. Sí, home, clar, si et dic la lliga ja està. No, bueno. Lamine i Lewandowski. Potser li... O sigui, les imatges són molt cridaneres, però... És un gramassa, no? Potser.
Per mi no.
Per mi tampoc.
No? Però a veure un moment, a veure un moment. Al minut 51 l'abraça, li xoca la mà. Al 72 està calent i
s'emprenya. Per mi tot normal, menys el gest de la mà. No donar
l'error, a un xaval de... L'error existeix.
Però un moment.
Però... Gest de la mà, jo crec que si ell es veu,
ma,
es veu les imatges i veu el vídeo,
tu pots,
jo crec que convindrà a nosaltres que no està al meu nivell. Amb la resta sí.
Tu pots fer
això, et diré que és un joc de nens comparat amb les cares que li fotia
Messi. No, i sobretot...
Però és una anècdota.
Sí, però deixeu-me fer una reflexió.
David Villa era algú i es podia defensar soler i tal.
Aquest nano té 16
anys. Però hi ha la diferència de 19 anys.
Però Lewandowski ha ajudat els joves, jo no el veig com un home.
Però parlem d'això ara, parlem del gest d'ahir o parlem que ha ajudat els joves, perquè són coses diferents.
Però quin gest d'ahir? Perquè hi ha un moment que sí que li dona la mà i un altre que està emprenyat que no li dona. Per mi és una anècdota.
Ara l'he caçat.
Qui?
Grimaldo.
Demà Alejandro Grimaldo, lateral a l'esquerra de la selecció espanyola, líder amb el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Parlarem del Barça, de la seva sortida, de Xavi Alonso, del Leverkusen.
En una, la veritat, m'ho acaba de posar Marc Marvà. M'ha obert l'oceà.
Demà Alejandro Grimaldo el tu diràs.
No, a veure, dia de patinar, jo voldria ser just. Lamine Yamal té 16 anys. Lamine Yamal l'ha cridat al club perquè treguis les castanyes del foc d'algunes coses que els grans no han aconseguit en aquestes 11 primeres jornades. Lamine Yamal està oferint un altíssim rendiment. Lamine Yamal no sempre compta amb la complicitat de tots els seus companys en el terreny de joc, perquè hi ha vegades que es desespera demanant la pilota i sembla que hi hagi jugadors que tampoc mirin massa cap a la dreta. I en tot aquest procés, Lamine Yamal, insisteixo, està en absoluta formació, està absolutament immadur, és un jugador que tot just comença, no val dir és que si és jugador del Barça ha d'estar preparat per això, perdoneu, és un jugador del Barça que se li està exigint un paper de figura de molts més anys, ell no els té, no té l'experiència, no té el bagatge, no està encara construït com a jugador perquè s'està formant i té un referent, hi ha una figura en l'equip. Si en el Barça haguessin destacar un jugador, aquest jugador es diu Robert Lewandowski, una persona per la que Lamine Yamal té absoluta admiració. Primer, no s'equivoca en la jugada des d'un punt de vista tàctic, diguem-ho, no s'equivoca, se'n va de 3 i té xut franc per buscar la porteria i en aquell moment van 0-0 i en canvi hi ha dos defenses que dificulten la passada. Però en tot cas, si un xaval de 16 anys et va donar la mà i ets Lewandowski i tens 35 anys i el xaval està en estat formatiu i el xaval està immadur i el xaval està adquirint i està assumint rols que no li pertoquen a aquest equip, el mínim que pots fer és agafar-li aquesta mà i acariciar-li el cabell. Això és el que has de fer. Això té més transcendència que la jugada puntual d'aquell moment? No, no té més transcendència. Però si analitzem la jugada, és una patinada com un piano.
A mi no m'agrada la imatge i crec que parla una mica també de... És a dir, després, la gent del futbol, no, si això és normal, tindran la seva opinió. L'únic que crec que parla també una mica del moment de Lewandowski, perquè la temporada passada, quan estava, no, en ratxa golejadora, parlàvem de com ajudava els joves, de com els estava tutelant...
Sí, estic segur que és molt bon tio.
Jo crec que també els nervis per la ratxa...
No està en debat, això.
Per la ratxa d'on venia i la necessitat que té de marcar, el porten, que per mi no ho justifica, a tenir aquesta actitud, que crec que, és a dir, la seva situació crec que també explica una mica la imatge que vam veure.
Jo crec que és una cosa puntual i si li torno a veure aquesta actitud em preocuparé, però crec que és un moment puntual, en una acció i que no té més.
Aleix, jo també, després d'aquesta parrafada que t'he fotut, també penso que és un moment puntual, però aquest moment puntual és molt lleig, fa mal a la vista.
Jo firmo el 100% l'exposició del Lluís Carrasco, claríssimament, deixant clar que entenc que tota la resta de situacions de discussió són lògiques al futbol i que en aquest sentit Lamin, més enllà dels 7 anys que té, doncs ha de madurar en aquest sentit i entendre que està en un món competitiu i que aquestes coses passen. Qualsevol que hagi jugat al futbol a baix nivell s'ha discutit a vegades amb un company, menys jo amb el Fernando, però no hem discutit mai. Però, bromes a part, aviam, avui li falta una mica de carinyo.
En les declaracions posteriors? Li ferro, tu creus que
sí? Treu ferro, però diu, entre altres coses, que no va veure la mà. Ostres, Robert... Va veure la mà
i va veure escolta, Xavi no quan li oferia la setmana passada.
Vaig veure la mà, estava ofuscat, estava focalitzat en el partit, no passa res, el Lamin l'estimo molt, és un nano que ha crescut molt i seguirà creixent, estic amb ell, pendent cada dia, no sé. Li ha faltat una mica, a l'hora de treure-li ferro, que li treu ferro, la voluntat és treure-li ferro, jo crec que li ha faltat una mica de carinyo.
Jo saps què passa? Que és que de vegades, jo crec que aquí el que m'ha sorprès és l'ordre dels factors, és a dir, de vegades s'ha censurat algun jove perquè ha tingut un desplante amb un veterano i han dit, hòstia, aquest jovent, bueno, pecadillos de juventud, allò...